La taula de l'Evangeli.
Salutacions ben cordials des d'aquesta nova edició de La taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel, que comenta per a vostès la litúrgia dominical. Avui iniciem a l'Església un nou temps litúrgic amb l'Advent i amb el cicle B. Conversarem sobre les lectures de la missa amb els nostres tertulians, que tot seguit passem a presentar-los-hi. És l'Anna Almuni, membre de la institució teresiana, és delegada de formació i acompanyament del laicat a l'Arquebisbat de Barcelona. Hola, Anna.
Bon dia.
Bon dia, gràcies per ser de nou aquí. I també ens acompanya en Benjamí Penalba, pastor de l'Església Evangèlica a la Seu d'Urgell. Què tal, Benjamí?
Hola, què tal? Molt bon
Gràcies
dia.
Per ser aquí.
De res.
Esteu preparats? Tot a punt?
Endavant.
Doncs vinga.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge primer d'Advent és del llibre del profeta Isaïes i alguns versets del capítol 63 i altres del capítol 64. Som-hi.
Vós, Senyor, sou el nostre Pare. El vostre nom és des de sempre el nostre Redemptor. Senyor, per què deixeu que ens desviem dels vostres camins, que els nostres cors s'obstinin a no creure en vós? Reconcilieu-vos amb nosaltres per amor dels vostres servents, per amor de les tribus que heu pres per heretat. Oh, si esquincéssiu al cel i baixéssiu, si davant vostres fonguessin les muntanyes, cap orella no ha sentit ni cap ull no ha vist mai un Déu fora de vós que salvés el que esperen en ell. Vós veníeu a trobar els qui feien el bé i es recordaven dels vostres camins. Però ara us heu disgustat amb nosaltres, que hem pecat i ens hem rebel·lat sempre contra vós. Tots som semblants a persones impures, cap de les nostres bones obres no és més que la roba tacada d'impureses. Ens marcim tots nosaltres com la fulla caiguda i les nostres culpes se'ns emporten com el vent. No hi ha ningú que invoqui el vostre nom, que es recolzi amb vós en desvetllar-se perquè ens heu amagat la vostra mirada i ens abandoneu a les nostres culpes. Però enmig de tot, Senyor, sou el nostre Pare. Nosaltres, com l'argila i vós, el terrisser, tots som obra de les vostres mans.
Una lectura que ens presenta l'oració confiada i humil a un Déu a qui s'anomena el nostre Pare i el nostre Redemptor. Bé, comenceu, Anna o Benjamí?
Digue'm.
Com és? L'Anna et passa la paraula.
Ah, molt bé.
Així, discretament, que sí. Només ho he vist jo, però ha estat així.
Ningú ho ha escoltat, oi?
No.
Bé, jo crec que amb aquest text és interessant veure la situació, la reflexió que fa en aquest cas el poble, o podríem incloure nosaltres, no? Per què deixeu que ens desviem dels vostres camins? Que els nostres cors s'obstinin a no creure en vós? És com una... Està implorant la misericòrdia de Déu, amb el sentit de dir no ens deixeu que anem per com nosaltres volem, no? Ara, si, per altra banda, aquest reconeixement de dir no estem fent les coses bé, estem anant per un camí que no és el correcte, i és una manera d'expressar i de manifestar que necessitem ajut, no? Jo crec que ho vull entendre que aquest és el cridament, no? I després també el que fa és una reflexió a la segona part, que és el capítol 64, en els versets que hem llegit del 64, que parla una mica del reconeixement del per què, no? Diu, Déu s'ha disgustat en nosaltres, que han pecat, que ens han revelat sobre ell, i d'alguna forma està manifestant o està donant a entendre que nosaltres som com el fang, no? Com l'argila, en aquest cas, no? I ell és el terrisser, ell és el que ens va moldejant, el que ens va donant forma, ens va treballant, no? Però aquest context d'implorar la misericòrdia de Déu, de que no ens deixi, de que no ens, que sembla com si Déu s'hagués oblidat de nosaltres i ens ha deixat el nostre aire, I aquesta reclamació de dir, tenim que rectificar, no? Tenim que fer les coses d'una altra manera perquè volem recuperar l'amor de Déu, la misericòrdia de Déu, no?
Anna, no sé què... a mi m'ha cridat l'atenció, com si amb dos profetes, no? La setmana passada comentàvem Ezequiel i ara comentem Isaías. I és com si tinguessin un fil conductor, no? Uh-huh. Aquest fil conductor que diu el començament i el final, no? Que són dos capítols retallats, però... Vos, Senyor, sou el nostre pare, el vostre nom és des de sempre. Uh-huh. Donar nom és donar quasi bé vida, no? I al final diu, però enmig de tot... de tota aquesta disbauxa que nosaltres portem, però enmig de tot, Senyor, sou el nostre pare. Nosaltres som l'argila i vos el terrisser. Tots som obra de les vostres mans. I la setmana passada comentàvem a Ezequiel, no?, que el pastor que Déu en vena, cura, si convé, es carrega el coll, no? L'ovella que no està bé. Llavors, aquesta continuïtat m'ha sobtat molt, perquè, d'alguna manera, com a Església Catòlica, fem un canvi d'any litúrgic. Sembla que hem acabat la setmana passada un any litúrgic, comencem l'Advent, la preparació al Nadal, la mirada d'esperançada a la vinguda del Senyor. I és tan... La paraula de Déu té fils conductors tan forts, no? Aquesta certesa, no? Enmig de tot, Senyor, sou el nostre pare. I a mi, potser cadascú té experiències, no? De quan hi ha persones que potser no tenen aquesta experiència, però els que em diuen l'experiència de poder dir pare amb tendresa, amb pare, amb estima, dir això és dir molt. I l'anterior, el diumenge passat també comentava, no?, aquest Déu pare, bondadós, tendre, atén a les nostres necessitats, tot i que pel mig d'aquesta... Això és com deia el Benjamí, no? S'expliquen les nostres...
Misèries
i escapatòries. Que ens fuguem, tornem perquè potser ens ha vingut a buscar, no? No perquè som nosaltres mateixos qui tornem, no? Perquè quan diu això, no? Les nostres culpes se'ns emporten com el vent. Home, que fort, no? Les nostres culpes se'ns emporten a nosaltres com el vent. Però Déu ens atrapa, com aquella fulla que agafes que està volant, i Déu ens agafa perquè és pare, no? I nosaltres som l'argila i ell el terrisser, el que ens modela i remodela. Jo crec que Déu ens remodela 70 vegades.
Continuem endavant, sí?
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant ara la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol primer.
Germans, us desitjo la gràcia i la pau de Déu el nostre Pare i de Jesucrist el Senyor. Sempre beneeixo Déu per vosaltres, pensant en la gràcia que us ha donat en Jesucrist. De tot us enriquit en ell, de tot do de paraula i de coneixement. El testimoni que doneu de Crist s'ha refermat tant entre vosaltres que no us manca cap mena de do mentre viviu esperant la manifestació de Jesucrist, el nostre Senyor. Ell també us mantindrà ferms fins a la fi, perquè el dia de Jesucrist, el nostre Senyor, sigueu trobats irreprensibles. Déu és fidel, i és ell qui us ha cridat a viure en comunió amb el seu fill, Jesucrist.
Començament de la carta de Sant Pau, de la primera, als cristians de Corint, tot fent una acció de gràcies pel que Déu ha obrat en aquella comunitat. per mitjà de la fe en Jesucrist, que Pau i els seus col·laboradors hi havien predicat.
Sí, una expressió que m'ha cridat l'atenció és aquesta acció de gràcies que Pau dona pels corintis, i els hi diu que ell us ha enriquit de tot do de paraula i de coneixement, no? És a dir, que el creure i el seguir a Jesucrist i per gràcia de l'Espírit Sant han rebut un coneixement o una capacitat per entendre la paraula i un coneixement que, evidentment, surt de la paraula, no? I no solament el que tenien, sinó el que donaven, perquè diu que el testimoni que doneu de Crist, és a dir, que no solament era algo que rebien i estaven contents amb el que tenien, sinó que, a més, ho posaven en marxa a l'hora de fer-ho arribar als altres, no? Crec que és interessant aquest inici, aquesta introducció, podríem dir, quasi de la primera carta als Corintis i tot el que desenvolupa després la carta, no?
Uh-huh. En aquesta societat que parlem tant de la cura, no? Uh-huh. De la cura. A mi aquest Sant Pau, que manifesta la seva estima propera, la seva valoració, la seva cura a les comunitats, m'impressiona molt, perquè me l'imagino, no sé, me l'imagino una mica bruto, però no sé per què, una mica, no sé, en castellà diríem tajante, no? Però té molta cura, no? Quan i també parlàvem la setmana passada del pastor que ha de tenir, que ha de fer, que ha de ser, i la comunitat que també ha de tenir, ha de fer, ha de ser. I aquí és com el model, no?, del creient que desitjo que la gràcia i la pau, beneeixo Déu per vosaltres, ara deies tu, perquè us ha enriquit, no?, que bonic. I després dona motius, no?, pel testimoni que doneu, perquè viviu esperant, sabent que ell us mantindrà, no? No sé, em dona com reconeixent els valors de la comunitat, que els de Corint també, Déu-n'hi-do, no?
Sí, i tant.
Però ell els hi reconeix allò que i els hi desitja que Déu els ompli. I els hi diu al final, no? Jo espero que us trobi fidels, irreprensibles, no? Fidels, perquè ell us ha cridat a viure en comunió amb el seu fill, no? No sé, jo crec que aquí tenim un model de com ens relacionem les persones i com ens relacionem les comunitats. O sigui, valorem, desitgem, i desitgem no donant un copet a l'esquena, sinó desitgem realment a l'altre que fa camí amb nosaltres, que té dificultats com les tenim nosaltres i que necessitem que ens mirin a la cara i ens estimin i ens... No sé, jo m'encanta aquest text.
Sí, només afegir que el contingut d'aquest text que hem llegit es remarca, evidentment, tot això que ha comentat l'Anna, i també el fet que Déu és fidel. O sigui, jo crec que la clau aquí és que tot això és possible, tot això s'ha fet possible perquè Déu és fidel. I a vegades quan penso en la fidelitat de Déu, contrasta amb la meva infidelitat, no? Infidelitat amb coses, evidentment no... seria molt llarg, però quan em dono compte de que Déu sempre compleix, sempre fa, sempre està pendent de nosaltres, sempre és pastor, sempre totes les figures que apareixen a la Bíblia respecte a qui és Déu i que contrasta amb com som com a éssers humans, no? Quantes cops tenim que dir perdó perquè ens hem equivocat, o tantes lectures com n'hi ha amb el que dius Déu sembla que s'hagi oblidat de nosaltres, no és que s'hagi oblidat, és que som nosaltres que hem preferit anar pel camí de les cabres, que com dèiem la setmana passada.
Què més hi veieu aquí?
A mi em sembla que la paraula de Déu, no som conscients de com ens atrapa, no?, a la vida quotidiana. perquè se'ns proposa des de l'Església o des de les comunitats, se'ns proposa aquesta paraula, i si la llegeixes així seguida, tal com ve proposada, ja, si la llegeixes amb la paraula de Déu tal com raja, no? Tal una pàgina darrere l'altra, però si la llegeixes tal com se'ns proposa, realment quin fil conductor més potent. I quina manera de donar voltes com el llevataps fins que arriba a ser eficaç, no?
Sí, sí.
A mi m'impressiona, perquè ell també ha dit abans, no?, l'Evangeli de la setmana passada, deia, i em va impressionar, no?, aquests tres textos, no?, de les verges imprudents, dels talents i de l'últim text de Mateu, no? I fixa't quina continuïtat vam estar llegint. Uh-huh. I ara Sant Pau com ens anima a dir... Us beneixo perquè heu sigut enriquits en el tot do de paraula i de coneixement. Però això vol dir que hem agafat la paraula i l'hem fet nostra.
Uh-huh. I acaba dient, ell és qui us ha cridat a viure en comunió.
Sí.
I la comunió no és viure en comunió perquè som tots molt macos
i
molt amics, etc. sinó perquè ho visquem amb la persona de Crist, no? Amb el seu fill, Jesucrist. És com acaba aquest text.
I comunió amb un món que valora molt el pluralisme, que després li costa molt acceptar el pluralisme, uh-huh. I la comunió està aquí, no? En la diversitat.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara l'Evangeli, que és de Sant Marc i del capítol 13.
En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles, «Estigueu atents, vetlleu, no sabeu quan vindrà el temps decisiu. L'home que se'n va a terres llunyanes sortint de casa deixa els seus criats responsables de les tasques que confia cadascun i el porter li recomana que vetlli. Igual heu de vetllar vosaltres, perquè no sabeu quan tornarà l'amo de casa. No sabeu si vindrà al vespre, a mitjanit, al cant del gall, a la matinada. El tindreu aquí a l'hora menys pensada. Mireu que no us trobi dormint, i això que us dic a vosaltres, ho dic a tothom. Vetlleu.
Iniciem el nou cicle litúrgic amb l'evangelista Marc, que ens acompanyarà tot l'any. Aquí, en aquests versets que hem escoltat, doncs veiem com Jesús, en aquesta breu paràbola, parla i convida els seus oïdors a la vetlla, a estar atents a quan pot venir el temps decisiu, la vinguda de Crist. Quina lectura podríem fer-ne d'aquests versets avui dia, cristians d'aquest segle XXI, amb tants problemes que tenim?
Vetlleu.
És molt potent aquesta paraula, eh?
Vetlleu, és que acaba el text
comença i acaba més o menys
ho dic a tothom, vetlleu, no? I és el que dèiem abans també, no? A les verges que van estar despistades i que no van preveure, vetlleu. I si pensem els talents que tenim, sigueu conscients dels talents que tenen. Poseu-los a... O sigui, si tens un talent, no és perquè ets així de maco i de guapo i de... És perquè se t'ha regalat. Doncs vetlla perquè això és, no? Vetlleu. I és com una crida a l'oportunitat d'obrir ulls. Jo crec que avui per avui les comunitats tenen un repte obligatori, irrenunciable, d'obrir els ulls al món.
Sí.
D'obrir els ulls, de vetllar per aquest món que crida dolor, que crida... No vull ser pessimista, eh? Però el nostre món ens crida a tindre els ulls oberts, a vetllar, a ser feliços, però mirant-lo, mirant tantíssima...
Com es traduiria aquest vetllar? Què significaria vetllar en el sentit cristià de la paraula, en el sentit evangèlic, en definitiva? Benjamí, què hi diries tu?
Bé, jo crec que el vetllar té que veure amb estar atents a les coses que succeeixen i al mateix temps tenir la paraula com a... els avisos que trobem a la paraula de Déu com a idees de lo que ve, lo que vindrà i de com actuar quan aquestes situacions són així o així, no? La vetlla és una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Perquè significa que per sobre del cansament, per sobre del passar de tot, perquè dius, va, això no hi ha qui ho arregli, hi ha aquesta crida a dir, no, vetlleu, mireu i analitzeu les coses, penseu bé amb el que feu, tingueu tots aquesta idea d'estar atents, no? D'estar preocupats i atents amb el que està passant. A mi em sorprèn molt la situació del món actual, no? És a dir, un món que teòricament, i dic teòricament perquè, bueno, sembla que sí, no? Que hi ha moltes més capacitats i facilitats de coneixement i d'intel·ligència artificial, com es parla ara i tot això, i tenim poder més problemes que... Bueno, tenim els mateixos problemes, ja no dic més. Tenim els mateixos problemes de fa 100 o 200 o 1.000 anys. O sigui, arreglem les coses a garrotades, i avui en dia no són garrotades. Vull dir, no hi ha un coneixement de dir, escolta'm, si en aquell moment ho van fer i no era el correcte, no, el tornem a repetir, no? I això em diu què passa, no? Bueno, passa pues, que, evidentment, quan ens desviem de pensar en les coses de Déu, pues el ser humà pues, fa el que li sembla amb ell, no? I el que li sembla amb ell és contrari en tantes ocasions en el que Déu demanda, no? I el que la paraula diu, no? Per això crec que com a cristians hem de vetllar amb aquestes situacions, no? A veure que realment la situació és greu i posar un bri d'esperança en dir, no, és que si anem per aquest camí anem a la destrucció, o sigui, tenim que canviar l'enfoc, no? I anar cap a Crist, cap a Déu.
Sí, no sé si afegeixo res, però per mi, ja ho he dit abans, no? Tenir els ulls, viure amb els ulls oberts, no? I mirar el món. Mirar el món amb aquesta com a actitud discernidora, no? De saber des de la pregària, des d'aquesta mirada també a Déu i a nosaltres mateixos, saber dir, i jo? Aquest granet de sorra que hi puc aportar, que també ens deia l'Evangeli del diumenge passat, no? Que no se'n judicarà perquè hem estat, se'n judicarà per aquella petita aportació que durant, anant pel carrer, moltes vegades, tenim oportunitat de fer o estar a casa o com sigui, no? I a mi també m'agrada molt això que diu, no? Com és possible que en un món globalitzat com el que vivim, que tenim, jo penso que el mar, no sé si n'hi ha més o n'hi ha menys, el que passa que en sabem més perquè la comunicació és immediata, és automàtica, no? Uh-huh. Al dematí comença una guerra i al mig minut ja ho sabem arreu del món, no? Uh-huh. I, però això no ens pot com enfonsar, de dir, jo no puc fer res, això és infinit, com deia ell, no? Però jo crec que sí que podem, no? És com fer aquesta taca d'oli de la pau, fer aquesta taca d'oli i del servei, fer aquesta taca d'oli que es va expandint, no? I jo, per mi, això és el vetlleu. O sigui, mireu el món, mireu-lo des de Déu. Jo sempre penso, Senyor, tu com el veus? Moltes vegades a la pregària penso, tu que veus aquest món, com el veus? No? I per altra banda, a vegades hi ha imatges que surten, que penso... Sabeu allò de feliços? Feliços perquè heu estat atacats, no? Uh-huh. És duríssim, no? Però feliços en el sentit, sí, evangèlic, no? Perquè aquelles criatures que veus que... que et costa veure, si veus el telediari i estàs dinant, jo crec que no continues. Però és un contrast que només des d'aquesta voluntat de dir, Senyor, no entenc, no sé, tu saps tot, perquè jo entendre no ho puc entendre, però per una altra banda haig d'estar alerta, amb els ulls oberts, ballant. No sé, m'agrada molt. És com, sí, com una paraula que a mi em diu molt, no? Bella. No sé si he contestat a la teva pregunta, eh?
Sí, sí.
Però tu també pots dir la teva, eh?
Ha donat per molt. No, però vosaltres ja ho heu enfocat molt bé. No cal que jo ja figessi res. Però certament que aquest vetllar no és viure adormits només, sinó que també semblaria...
No és còmode.
Que també és com un tornar contínuament a viure la presència de Déu, no? Almenys intentar-ho, i que aquesta presència il·lumini la nostra vida, on som, amb la família, amb els amics, al món, al treball, al món acadèmic, on siguem, sempre tendir a ser davant d'aquesta presència de Déu, que és l'única que ens pot il·luminar. Jo entendria el vetllar com aquesta, tornar sempre a aquesta presència de Déu. Que el tenim, presència de Déu, que la coneixem perquè està dins nostra, però no adormir-nos, velleu, és a dir, retorneu.
Sí, sí. I enllaçant-ho amb el text anterior, que és la primera carta de Corintis, quan parla del testimoni, és a dir, que com podem influir socialment, no? Pues, donant testimoni de la nostra fe en Déu i en Jesucrist, no? Uh-huh. Fer veure una mica que anant pel nostre camí, com han fet la setmana anterior també, parlant d'Ezequiel, que anem malament, o sigui que no tenim res que fer, no? I apropant-se justament a Crist, que és l'únic que ens pot ajudar, i nosaltres podem donar testimoniatge als altres.
Molt bé, doncs, agraïdíssims per la vostra col·laboració. Benjamí Penaula, gràcies.
A tu.
Gràcies també a tu, Anna Almuni. I recordar als nostres oients que, si ho desitgen, aquest divendres, dia 8, farem una edició extraordinària del programa amb motiu de la solemnitat de la Immaculada Concepció de la Benaurada Verge Maria. I també, doncs, ja per anar posant fi al programa, dir-los que a la part tècnica hem tingut el Jordi Carretero, gràcies, i a la locució de les lectures, la Cristina Orduña, a la direcció i presentació, Maria Marín, la que us parla, i també, finalment, recordar-los que, si ho desitgen, també ens agrada rebre els seus missatges de correu electrònic, dient-nos comentaris, suggeriments, opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem que la nostra adreça electrònica és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Una abraçada per a tots i ens retrobem aquest divendres, si ho desitgen. Adéu-siau.